Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Abans que res, agrair-li a Messi que no hagi allargat ja més el serial, perquè la història estava agafant ja un grau de paroxisme difícil de gestionar, i avui hi haurà gent trista, gent decebuda, gent alleugerida també, fins i tot alguns estaran contents, però com a mínim ja tots sabem on estem i la vida continua. Jo sóc dels que comparteixo al 100% la reflexió que ha fet Valdano a les últimes hores, que Messi no hauria d'haver marxat mai del Barça, però que tampoc havia de tornar, per diversos motius. Primer, perquè et condicionava molt un projecte esportiu que, amb més o menys dificultats, està començant a fer camí sense Messi. I recuperar-lo, per tornar-lo a perdre, més d'hora que tard, era una pèrdua de temps. Recuperar a Messi, a més, significava renunciar a reforçar l'equip en d'altres posicions més necessàries, estant la situació econòmica com està. A més, hi havia massa riscos de que la segona part no fos bona. Aquest any el Barça sense Messi, s'ha de recordar, ha guanyat la Lliga amb 10 punts de diferència sobre el Real Madrid. Imagineu un escenari en el que les coses a la Lliga la temporada que ve no anessin bé, amb Leo Messi a la gespa. I si l'objectiu principal la temporada que ve, com diu Xavi, és tornar a ser competitius a Europa, recordar també que amb Leo Messi a l'equip, el Barça ja portava uns quants anys sense ser competitiu a Europa. Vull dir amb tot això que ja sabem com va la història. Els Messi que hem sentit aquest any al Camp Nou, si les coses no anessin anat bé, fàcilment s'haguessin tornat en xiulets cap a Messi a Montjuïc. I crec que ni el Barça ni Messi es podien permetre que el segon final hagués estat encara pitjor que el primer. Crec que Messi, al final, ha estat el més assenyat en tota aquesta història. La Porta no li podia donar cap garantia de que el fitxatge es pogués tancar i ell no podia estar setmanes i setmanes esperant, i menys tenint en compte com va acabar la història fa dues temporades. Messi no s'ha refiat de la Porta i és normal. Així que Leo Messi seguirà el seu camí a Miami, que estarà allà feliç i tranquil. El Barça seguirà el seu camí sense Messi, i això sí, tard o d'hora haurà d'arribar l'homenatge que ha de ser l'homenatge més gran que se li ha fet a un futbolista en la història del club. Un Barça-Argentina per inaugurar el nou Camp Nou, per exemple, no estaria gens malament. De seguida escoltem a Leo Messi, també a Xavi, que ha parlat aquest matí el tècnic del Barça amb el Gerard Romero, entre d'altres coses de la decisió de Messi. A més, el Real Madrid tanca el fitxatge de Bellingham, a l'Espanyol li posa nom a l'estadi, Stage From Stadium, és una empresa de ticketing nord-americana, i al Girona ha parlat Quique Cárcel, l'objectiu de la propera temporada ha dit consolidar-se a primera. En bàsquet, el Barça s'imposa a l'Unicaja en el primer partit de la sèrie semifinal de la Lliga CB, 84-81. Avui tenim el segon partit entre el Real Madrid i el Joventut, amb unes 0 per la penya. Comença també la final de l'Hockey Lliga, Barça-Liceo, i Barça i Jaén jugaran la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala després de que el Barça es tornés a imposar ahir a l'Inter per 2-4. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, és bona o mala notícia que Messi no torni? Creieu que és bona notícia el 70%, que és una mala notícia el 30%? En clau Espanyol, creieu que Chen farà fora Catoira? Creieu que sí al 72%, que no al 28%? I en clau Girona, us demanem quin dels cedits ha donat millor rendiment aquesta temporada. Heu votat per Gazzaniga al 24%, per Ivan Martín al 8%, per Riquelme al 29%, guanya el Tati Castellanos amb el 39% dels vots. Marc Pairés està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. tenía mucha gana, mucha ilusión de poder volver, pero por otro lado, puede haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo, de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugador, y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de o tener algo que ver con todo eso. La vez que me tuve que ir, la verdad que también la liga había aceptado también que me inscriban, y al final no se pudo hacer. Y bueno, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo, y quería tomar mi propia decisión, y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça, si bien me hubiese encantado.
Ya no pertenezco a ningún
mismo. Bueno, no sé, habría que preguntarle a ellos, ¿no? La verdad, sinceramente, no sé si hizo todo lo posible o no. Que bueno, yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo. Por lo que se dice, habían conseguido el permiso de la liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era solo eso, faltaban muchas cosas donde el club hoy por hoy no estaba en condiciones de afirmarme 100% de que podía volver, y es entendible por la situación de que está pasando el club. Y bueno, así lo viví, así lo tomé.
Enemigos que no estén a la altura del conflicto.
Voy a ir a Miami, todavía no tengo cerrado 100%, nos falta algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí. La verdad que tuve oferta de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué, porque mi idea era ir a Barcelona, y si no ya salir del Barcelona. Como hablaba antes, creo que llegó el momento de, analizándolo y pensándolo, dejar el fútbol del europeo, mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado, y bueno, vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día,
obviamente. Doncs aquestes són les principals raons de Leo Messi, de la seva decisió final, explicades a Sport i Mundo Deportivo. No s'ha allargat massa el colabrot. Leo Messi no torna i jugarà a l'Inter de Miami. Helena Condis, bona tarda.
Què tal, Joan? El 7 de juny ha acabat concretament el colabrot de Leo Messi. No esperàvem que s'allargués massa més, perquè ja ens deien des del seu entorn que la decisió havia de ser imminent, però no s'ha retrasat tant com esperàvem, la veritat.
Sí. Escolta, tu ja feia dies que quan tothom parlava d'Aràbia, quan semblava o feia la sensació de que podia estar a prop de tornar al Barça, sobretot amb la trobada o després de la trobada entre Jorge Messi i Laporta, tu ja sempre deies al tanto amb l'opció de Miami, que continua molt viva.
Perquè era a nivell familiar l'opció que agradava més, si no podien venir al Barça, la seva dona Antonella, pel tema de l'educació dels fills i per l'estil de vida que té Miami, si ho comparem amb Aràbia Saudí, i perquè, a més, ja ho vam explicar el dilluns al Partidazo, gent propera a Leo Messi, del ja seu ex-vestidor del Paris Saint-Germain, ens posaven sobre la pista fa uns dies de que, tot i que no estava signat, Leo Messi sí que estava molt a prop de ser nou jugador a l'Inter de Miami.
Sí. Escolta, les raons les acabem d'escoltar en la seva veu. Jo crec que és un raonament molt sensat. No ha volgut esperar perquè el Barça, és que això es veia claríssim també des de feia molt de temps, no li podia donar garanties, i amb els antecedents és normal que Messi no es refiés de Laporta amb el que va passar fa dos anys.
Hi havia desconfiança, hi havia recel, no acabava de confiar en Laporta, i a més, doncs volia també tenir ja una decisió presa abans d'anar-se'n amb la seva selecció. Ara ha de viatjar a Xina amb l'Albiceleste, i abans d'anar-se'n de vacances, perquè ell mateix ho ha dit, en els primers mesos a París ho van passar molt malament, vivint en un hotel amb la seva família, i no volia tornar a repetir aquell episodi. La decisió d'un Leo Messi més madur, així l'he vist en aquesta entrevista. Ara es vol centrar més en la seva vida familiar i deixar una mica enrere tota la pressió, tot el focus mediàtic que li ha suposat ser jugador del Barça i després del Paris Saint-Germain, i així s'ha mostrat a l'entrevista, una entrevista a casa seva, a París. Encara estava allà amb la seva família perquè els nens tenen escola i perquè ha d'acabar de deixar el domicili, la casa que té allà, des d'on va fer aquesta entrevista conjunta amb Sport i Mundo Deportivo.
Comentat també, Elena, el comunicat del Barça, amb missatget cap a Jorge Messi, destapant que ja dilluns li va comunicar a la porta que la decisió era anar-se'n a Miami. Després Jorge Messi baixa al carrer, atén els companys i diu el que diu, o sigui, jo diria que entre cometes menteix, perquè continua inflant el globus o alimentant la possibilitat de que pugui tornar al Barça o de que pogués tornar al Barça, quan la realitat era que ja estava pràcticament impossible. I també el Barça en aquest comunicat diu: entenem que se'n vagi a jugar a una lliga menor i tal, no?
Jo crec que les dues parts han jugat les seves cartes, una estratègia preventiva. Jorge Messi i també el president Joan Laporta. A mi em va sorprendre que el primer que diu aquest comunicat del Barça és, com deies, que aquest dilluns Jorge Messi li diu a Laporta que la decisió d'anar a l'Inter de Miami està presa en la famosa reunió express de 25 minuts, perquè no té res a veure amb la versió que dona el pare i representant de Leo just després de baixar de casa de Laporta. El Barça també insisteix en aquesta idea en el comunicat de que havien presentat una proposta a Messi, però que respecten la decisió i remarquen la decisió de Messi a competir en la Lliga amb menys exigències i allunyat de la pressió. Descartat, per tant, el seu fitxatge, ara Laporta i Jorge Messi faran el que jo crec que sempre era l'objectiu que tenien. Un homenatge acomiat a Leo Messi, que ell mateix ha reconegut que vol viure, igual que fa uns dies van viure els seus amics Busquets i Jordi Alba, perquè, sincerament, ja vista l'episodi, el serial de Leo Messi i acabat el culebrot, jo crec que mai ha estat una possibilitat real que Leo Messi pogués tornar al Barça.
Bueno, almenys ja sabem cadascú on està, i ara el Barça a treballar en el futur, que no és un futur fàcil, però almenys ja sabem a què tenir-nos, perquè és que si no estàvem molt encallats, Elena.
Sí, perquè també és important saber si no pots comptar amb Messi, quines incorporacions has de fer. Ara el Víctor et comentarà, al sí, Xavi, els fitxatges que veu necessaris, però és evident que si no incorpores a l'argentí, segurament podràs destinar també més diners en l'altra gran prioritat que sempre ha subratllat Xavi Hernández, en un mig centre a nivell top de nivell europeu.
Escolta, doncs res, haurem de mirar de reull cap a Miami la propera temporada, on, atenció, Leo Messi podria jugar a les ordres del Tata Martino, podria tenir al seu costat el seu amic íntim Luis Suárez, i podria ser, jo crec que és bastant lògic pensar que fins i tot Busquets es pot afegir a l'aventura, no?
Sí, després, si et sembla, comentem les condicions econòmiques, que són molt positives per Leo Messi, però com dius, es pot retrobar amb el Tata, exentrenador de Messi al Barça, i també la selecció argentina està molt ben situat per arribar a la banqueta a l'Inter de Miami. Ja té experiència a la MLS, perquè recordaràs que va dirigir l'Atlanta United, i poden haver més retrobaments, segons diuen des de Miami. Luis Suárez, que té contracte amb el Grêmio de Brasil, està a Brasil en principi fins al desembre del 2024, però això és ja, no queda, podria començar a negociar a finals d'any el nou contracte, i fins i tot doncs es parla de que el podria trencar i arribar abans a Miami. També Busquets, que està molt pendent de decidir el seu futur, i a nivell familiar l'opció que més agrada és la de Miami. Just fa un any ja ho teníem pràcticament decidit, en allà. Jo em vaig fixar durant la gira, la primera parada que vam fer a Miami, la seva dona la veia molt integrada a la ciutat, també amb la gent del club, i un detall important, Xavi Asensi, actual directiu del club de Florida, ex-executiu del Barça, va estar a l'acte de comiat de Busquets la setmana passada a Barcelona, i es van veure, es van reunir, i també són molt optimistes en convèncer Busquets, que evidentment no tindrà un contracte tan elevat com el de Leo Messi, però també tindrà unes bones condicions econòmiques, perquè la veritat és que Leo Messi, que encara no ha signat el seu nou contracte amb l'Inter de Miami, falten uns arrells, com ell mateix va dir, però està pràcticament tot acordat. Pel que diuen, evidentment les condicions són superiors al sou que li oferia el Barça, res a veure amb Aràbia Saudí, que a última hora, Joan, li van oferir, pel que en deien, 1,5 milions d'euros en 3 anys. Per tant,
o sigui,
Messi...
500, més 500, més 500.
Per
no?
3 temporades. Buah. Sí, sí, ahir m'ho deien des d'Aràbia Saudí. Una bogeria, van tirar la casa per la finestra per intentar convèncer-lo quan ja sabien que ho tenia pràcticament fet amb l'Inter de Miami. Messi queda clar que no se'n va per diners. Mm. Aquí ha passat molt, com et deia, la decisió familiar de la seva dona Antonella també. A l'Inter de Miami cobrarà uns 40 milions de dòlars per temporada. Li ofereixen com a mínim 3 anys de contracte, ampliable a un mes. Per tant, 120 milions de dòlars, si compleix el seu contracte, se'ls embutxacarà segur Leo Messi, que a més arriba de la mà d'Adidas, la marca que el patrocina, i d'Apple TV. Per tant, rebrà comissions per ventes de l'equipació a l'Inter de Miami, que també el vesteix la mateixa marca, Adidas, coincideixen aquí amb Messi, i també ha de rebre part dels guanys, pel que s'explica des dels Estats Units, que obté la MLS pels contractes de transmissió amb Apple TV. A banda de la promesa que podrà tenir la concessió d'una franquícia, és a dir, les accions d'un equip de la MLS, més endavant, com en el seu moment David Beckham, que és actualment la cara més visible de l'Inter de Miami, que serà el nou club de Leo Messi.
No és la superoferta d'Aràbia, però Déu-n'hi-do també. No, no viurà malament Messi allà. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. De seguida, després de la pausa, la valoració de Xavi sobre la decisió de Messi.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 21 minuts de la tarda. Saluda el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Per escoltar Xavi, que aquest matí ha parlat amb el teu amic Gerard Romero i hi havia molt d'interès en conèixer quina era la reacció del tècnic del Barça a aquesta decisió que ha pres Leo Messi.
Una hora de xerrada gigantes a casa de Xavi, Xavi Hernández, on el tècnic blaugrana reconeix que els últims dies va notar un canvi en l'actitud de Leo Messi fins a aquest desenllaç definitiu.
A ver, yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, ¿no? De que quizá no lo ve tan claro, no lo ve tan claro y hay que respetarle, hay que respetar. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro, ¿no? Yo creo que en la sociedad en general, ¿no? Nos falta un poco de empatía. Y el ser Leo, el ser Messi, no tiene que ser fácil. Y claro, él ha visto, decir, mira, no lo he pasado bien estos 2 años, él lo explica con naturalidad. Y ya no quiere este tipo de presión, es normal.
De fet, deia Xavi que es comunicava sovint amb Leo Messi, però que els últims dies ja no parlaven. Tots estaven il·lusionats, deia Xavi. Totes les parts, el club, Leo i ell mateix com a entrenador, amb un possible retorn, però Xavi vol normalitzar aquesta decisió de Leo Messi de marxar a Miami.
Nos hacía ilusión a todas las partes, el primero él, luego a mí y luego al club. A todos nos hacía ilusión, pero las circunstancias no se han dado. Muchas veces tú quieres una cosa y alrededor tuyo no, las circunstancias no te ayudan o no te suman para que eso suceda. Y con naturalidad, lo ha explicado él muy bien, ¿no? Sí. Que las circunstancias se dan, que él quiera ya pues bajar un poco el nivel de presión y de tensión, que aquí, al volver él, sería de 10 puntos otra vez.
Entén la decisió de Messi, però segur que està decebut, perquè Xavi s'ha mullat moltíssim els últims dies pel retorn de Messi.
De fet, li preguntàvem per això, no? Perquè les rodes de premsa ell s'havia mullat i ell reconeix que en aquestes rodes de premsa ho feia perquè segurament la il·lusió també neix de les converses de Xavi Hernández amb Leo Messi. Ell deia que parlava sovint amb Leo i llavors aquestes converses, ell el que extrapolava era que Leo volia tornar al Barça, ell també volia que tornés com a entrenador, Laporta somiava amb el seu retorn i llavors Xavi Hernández a les rodes de premsa deia que només companyia de Leo. Al final no ha vingut Leo Messi i, de fet, és una cosa notòria que Xavi Hernández explicava que els últims dies ja no parlava amb Leo. Ja, amb aquest canvi que va notar d'actitud, ja no tenia aquesta línia comunicativa amb Leo Messi.
No tindrà Messi a les seves ordres la propera temporada, però sí continua exigint reforços i de qualitat de cara a la propera temporada.
Sí, pensant en el futur, Xavi Hernández, sense Leo Messi, el que demana Mateu Alemany, a Joan Laporta, a Rafa Ayuso, a tota la directiva, és fitxatges per competir.
Vamos a ver hasta dónde nos podemos reforzar y vamos a ver cuál es el objetivo de la temporada que viene, pero me hace ilusión poder reforzarnos muy bien y luchar por todos los títulos. Este año hemos luchado y hemos competido muy bien los títulos locales, pero el año que viene me gustaría dar un paso más y poder competir por la Champions.
L'entrenador del Barça, si pogués, deia, fitxaria un Santi Cazorla d'aquesta època. Diu que és el jugador que més...
Té bon gust, Xavi, sí. Futbolístic.
Diu,
bon gust,
clar, el va tenir a Qatar i diu que és el jugador que més li ha agradat després de Leo Messi i d'Andrés Iniesta. Santi Cazorla, voldria un d'aquesta era, no sabem ben bé qui seria, i reforçaria aquestes tres posicions de la seva plantilla.
Busquets deja el equipo y hasta ahora había sido prácticamente en todos los partidos muy importante. Entonces el sustituto, no hay dudas que tiene que ser de mucho nivel, muchísimo nivel. Nos falta también el juego interior, el juego por dentro, igual algún delantero más, pero depende de dónde estamos, ¿no? Pero reforzarnos muy bien. Al final, ¿qué nos ha faltado? Hay un diagnóstico muy claro, lo sabe la dirección deportiva, lo sabe el presidente, y a partir de ahí decidir trabajar bien en equipo.
Sí, sí, no serà fàcil per això aconseguir fitxatges de qualitat tal i com està la situació econòmica i de fair play que ha de torejar el club. El que està clar també és, Víctor, que perquè vinguin futbolistes de bon nivell hauran de sortir jugadors també.
Sí, deia Xavi que ara els propers dies han de parlar amb els jugadors, ara marxen de vacances però parlarà, ni que sigui per telèfon, deia, per videoconferències, perquè han de parlar amb tots els jugadors. Reconeix que hi ha jugadors que segur que no estaran contents, posava l'exemple per exemple d'Iñaki Peña o Pablo Torre, que no tenien els minuts segur que desitjaven i que ell sap que com a entrenador segur que no els agrada les seves decisions, però Xavi Hernández preguntat directament, per exemple per al cas de Ferran Torres, si sortiria, i deia que de moment han d'estudiar la situació econòmica del club i anar cas per cas, jugador per jugador, per veure què fan amb cada jugador de la plantilla.
A Ferran y a todos los futbolistas. Creo que el futbolista, de alguna manera, evidentemente, tiene que haber críticas, pero también tiene que sentirse, de alguna manera, valorado y respetado, ¿no? por la gente, ¿no? Eso te lo tienes que ganar, lógicamente, pero con Ferran y con todos los futbolistas de la plantilla decidiremos cuando sepamos exactamente el escenario. Es que no puede avanzar nada. Y es así.
Sobre el cas Neymar, Xavi Hernández ha tancat la porta, absolutament.
Afortunadament.
Sí, ha tancat ja, i al mes de juny. Ja
hem... Ara que hem tancat el capítol Messi, no, només faltava obrir el de Neymar.
Abans de meitat del mes de juny ja han tancat la porta del tema Leo, i del tema Neymar diu que no està ni planificat, que és un amic seu, però que no està planificat. I sobre l'Aràbia Saudita, li preguntaven si li preocupa aquest mercat que està creixent, que està fent ofertes astronòmiques, ara han fitxat a Benzema, també han temptat a Leo Messi, diu que no, i que de fet ell, en el mercat de fitxatges, des que és entrenador del Barça, cap jugador li ha dit que no al Futbol Club Barcelona.
Que passi molt bones vacances al tècnic del Barça. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Atenció, que Oliveros agafa ara la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La grada d'animació del Camp Nou al minut 10 de cada partit cridant Messi, Messi, Messi. Va ser una idea d'algú de la grada d'animació? Va ser una consigna des de la directiva? El primer partit del Camp Nou on es va sentir va ser el partit de Copa del Rei contra el Real Madrid el dia 5 d'abril. De fet, ja es van escoltar uns dies abans a la final de la Kings League. La premsa ja estava parlant de la tornada de Messi i fins i tot se sabia que hi haurien els crits de Messi abans d'escoltar-los el dia 5. Tot estava orquestrat perquè el dia 17 d'aquell mes d'abril Laporta fes la roda de premsa del cas Negreira amb Leo Messi a l'ambient. Leo Messi a l'ambient, la grada d'animació corejant el seu nom, contagiant els turistes que estaven al Camp Nou i se sumaven també a la festa. I tots han fet el seu joc, fins que la realitat és la que molts sospitaven. Messi no vindrà al Barça. I ens quedem en que, per exemple, Xavi diu depèn el 99% de Leo, Barça diu li hem presentat una proposta, Messi diu mai vaig tenir una oferta formal per escrit del Barça, i mentretant, la grada d'animació i part de la premsa corejant Messi, Messi, Messi.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida seguim parlant de la decisió de Messi amb el Senabre i el Júnior Minguella, però abans un apunt del Real Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que va fent la seva, el Real Madrid, i ha tancat el fitxatge de Bellingham, eh?
Sí, acaba de dir-me el Melchor per línia interna que l'oficialitat d'aquest fitxatge per part de la Casa Blanca serà els propers dies. Queden encara uns tràmits, la revisió mèdica ja està passada i, per tant, doncs, quan aquests tràmits estiguin liquidats, serà oficial via Madrid l'arribada de Bellingham a la Casa Blanca. 103 milions d'euros, tal i com detallava ahir el Borussia Dortmund.
Aquí no hi ha problemes de fair play, eh?
No,
aquí pel
no...
que veig.
Bueno, un moment.
No.
103
no és una...
milions no. En 6 temporades.
Sí, sí.
I en tot cas, és el senyor Tebas que haurà de dir
no és una crítica.
No. És que... 103 milions per les properes 6 temporades, ho van fer oficial els alemanys per allò de l'obligatorietat quan cotitzes en borsa, més uns variables que, a cas de complir-se tots, incrementarien el traspàs en un 30%. Per exemple, si el Madrid amb Bellingham guanya una Lliga de Campions, guanya la quinzena, 15 milions més pel Borussia de Dortmund. Nòmina pel futbolista entre 8 i 12 milions anuals les properes 6 temporades. Serà el segon fitxatge més car de la història del Madrid. Hazard, 115. Bellingham, 103. Bale, 101, Cristiano, 94, Tchouaméni, 80. De fet, avui s'ha fet viral a les xarxes el que podria ser un dels efectes de la presentació de l'anglès pel Madrid. Circula un vídeo de la nova façana del Bernabéu, ja completament acabada, on estaria projectada una imatge de Bellingham amb la samarreta blanca i l'eslògan Hey Jude. Tot pendent de, insisteixo, quan es faci oficial pel Real Madrid. Mentretant, el Tottenham ha presentat avui les seves noves samarretes de la temporada amb Harry Kane com a icona.
Que és objectiu del Real Madrid, també.
Sí, senyor.
3:45, de seguida el debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
És el moment d'obrir el debat, és la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Us plantejo d'entrada la pregunta que li fem als oients avui en clau Barça, Dani, que és si és bona o mala notícia pel Barça que no torni Messi.
Sí, ja saps la meva opinió. Jo, sí. Per mi és molt bona notícia. Jo crec que és molt bona notícia, de sentimentalment no... vull dir, a nivell d'emoció i de voler veure un altre cop el millor jugador de la història del club, tot això no, però a nivell pràctic, a nivell econòmic, a nivell de no tallar la progressió d'altres futbolistes, a nivell de vestidor, de funcionament del vestidor, i a nivell de lògica i gairebé de salut mental, perquè vam estar dos estius intentant passar el dol de Messi, el Burofax i després quan va marxar. Per tot això, per mi és una gran notícia.
Sí. I esportivament també és mala notícia? Perquè Xavi estava convençut de que portaria i de que podria funcionar i tal.
Clar, esportivament jo prefereixo tenir a Messi que no tenir-lo, en el sentit de que el Barça que hi ha ara, sempre dic el mateix, perquè llenci una falta Ferran Torres o no sé qui, doncs prefereixo que la llenci Messi, però... Portar Messi vol dir també que què passa, a qui treus. Que, sí. Evidentment, millora segur, però vull dir, a qui treus? Treus a Pedri, a De Jong, a Gavi, o a dalt has de treure algun dels de dalt. Segurament el Barça és millor esportivament amb Messi que sense Messi. Però en PAC, la visió global de tota l'operació, per mi és millor que no vingui.
Ok. Júnior, bona o mala notícia que no vingui?
Jo us donaré bola perquè t'estimo molt i perquè es veu que és el que els agrada als oients. Però és que aquest debat és infinit. És que ja vam acabar amb el...
No, però avui és l'últim dia ja, Júnior.
Sí, bueno, ja, no, després vindrà la de... Bueno,
Neymar.
Podríem pensar al Miami, de que el deixés...
Que vingui cedit, no, no ho descartis, això.
Sí, la gent no ho entén. Sí, jo ho explicaré molt clarament l'última vegada. Els Messi van acabar molt enfadats, concretament amb el Joan Laporta, perquè es van sentir traïts i enganyats. A partir d'aquí, mentre hi hagués la junta que hi havia, no haguessin tornat. Era impossible. I després a sobre hi ha els problemes de Financial Fair Play i hi ha de Financial Fair Play. Econòmicament el club està com està i cada vegada està pitjor, llavors, per tant, no es pot pagar. Fora Messi. Dit això...
Però, escolta, Júnior, tu no creus que tot que la relació segurament no és bona, evidentment, però que Messi, si s'haguessin donat les circumstàncies, li hagués agradat tornar, perquè aleshores Xavi, que ens ha estat mentint durant totes aquestes setmanes, però quan deia que parlava amb ell i que el jugador volia tornar.
Tots han mentit, però és que el jugador, clar que vol tornar a Barcelona, però sí, jo ho vaig dir en altres programes, el jugador tornava a Barcelona perquè és casa seva. Però esportivament, què ha de venir a fer aquí a Montjuïc? I amb quines condicions? És que no... Clar, és que estem parlant d'utopies, no? Si es donés el cas de que el Barça estigués econòmicament sanejat...
No, però aquest és un altre debat, que és evident que no es donen les circumstàncies econòmiques perquè torni. Això ja ho veiem molts des del primer moment. Sí, sí.
Ja està. És que no... És que és absurd, crec, amb tots els respectes, parlar de... I si s'haguessin donat les circumstàncies? Perquè és que no les tenim, les circumstàncies. Dit això, ja està, molt bé. El Leo a Miami, nosaltres... Crec que està bé, que ara mateix no torni, tant per ell com pel club, perquè el club ha de mirar endavant i fer un projecte nou.
Sí. I és normal, Dani, que no es refiï. Quan aquí li demanen temps, no espera't a veure si tal, si el fair play i això, clar, amb l'experiència que va tenir fa dues temporades, és normal que ell no refiï.
Sí, és completament normal, però ell, en l'entrevista que dona Espoli Mundo Deportivo, fa tots els possibles per deixar-ho clar i per fotre-li un pal a la porta, que jo no dic ni que el mereixi ni que no el mereixi, però vull dir, es nota molt que el missatge principal que vol enviar Leo Messi en aquesta entrevista amb els dos principals diaris esportius de Barcelona el resum, ja me la va colar una vegada i no vull que me la torni a colar, és a dir, no...
Y la frase aquesta, no quiero dejar mi futuro en manos de otros, ¿no?
Exacte.
Porque si lo completa la frase, pasó, si lo dejo, pues
sí,
la cosa
puede acabar. Ya pasó una vez, no quiero que vuelva a pasar, y después afegeix això de que bueno, és tan generós que no vol que els seus companys li baixin el sou i per això no ve. Tot, com diu el Júnior, és una venda d'imatge d'uns i d'altres. És a dir, el Barça intenta quedar bé, intenta fer veure que ha fet tot el possible i que al final no han encaixat les peces, i Messi intenta fer-nos creure que ell hagués jugat gratis, hagués tal, però no s'han donat les circumstàncies, i llavors per no fer mal a ningú i per no dependre de ningú, se'n va. Jo crec que cap dels dos diu la veritat, però al final per mi la solució és bona.
Okay.
És que és més, faig l'última reflexió.
Sí.
Si el Barça no hagués apretat tant dient que la piloteta depenia del Leo, aquesta trobada fictícia entre el Jorge i el Jan no es produeix.
Ja. Perquè en aquesta trobada el que pretén el pare del Messi és fer tornar la pilota a la taula del Barça, no?
Ah, exactament. Sí, llavors, sí. No, nosaltres encantats de tornar. Com no volem tornar a Barcelona? És casa nostra.
Sí, sí.
Que a part no és mentida, però no es donen les circumstàncies i no ho farien en aquestes circumstàncies.
Et ha sorprès, Júnior, que acabi a Miami, no a Aràbia, o no?
Sí i no, perquè aquí sí que hi ha hagut un culebrón entre Miami i Aràbia fins a l'últim minut. I jo crec que al final Miami ha posat, junt amb la Lliga, un extra perquè es pugui fer realitat i per això se'n va cap allà. I de fet estic esperant a veure quin és el destí de Busquets i Jordi Alba.
Sí, home, fa pinta... Diuen que anirà el Tata Martino cap allà, Dani...
Sí.
Jo crec que Busquets està bastant clar que acabarà allà, també. Diuen que Luis Suárez és possible que també, i Alba no ho sé.
Sí, sí, té tot el sentit. Jo sé que pensava que podia anar a Aràbia, eh? Jo fins al final...
Jo també, eh?
Per la informació que arribava i que tothom tenia, jo pensava que aniria a Aràbia, però té més sentit per la família, òbviament, entre viure a l'Aràbia Saudita o viure a Miami, doncs hi ha un tros de diferència, tot i que no és Barcelona, és un pas intermig que suposo que els fills i la dona estaran potser no tan contents com si visquessin a Barcelona, però molt més contents que si visquessin a Aràbia. Dit això, home, si junten a Busquets, bueno, faran el Barça, vull dir, si junten a Busquets, Alba, Messi un altre cop, doncs es farà interessant de i Luis Suárez es farà interessant de veure. I a Neymar, que diu que tampoc sap on anar, doncs mira, que vagi Neymar a Miami i no em toqui més els nassos, que ara ja comença a sortir i que ara home, Neymar pot tornar.
Sembla que Xavi ha tancat la carpeta aquest matí, afortunadament, li hem d'agrair.
Esperem.
També insisteix en el tema dels reforços, Junior Xavi, que vol un mig centre de primer nivell, que vol un interior de bon nivell, el que passa que el fair play és el que és, eh?
El fair play i la caixa.
I la caixa.
Jo crec que tot plegat. Llavors, aquí sí que crec que hi ha una incertesa i hem d'estar molt atents en veure com s'acaba resolent tot. Jo crec que han d'haver-hi ventes i a partir d'aquí poden haver-hi corporacions, però majoritàriament jo crec que serà tot jugadors lliures.
Ja. És un mal panorama per anar a vendre, Júnior, perquè tothom t'està esperant i tothom sap que necessites vendre. Quan tothom sap que necessites vendre, és complicat,
és pitjor encara. No, és pitjor encara, perquè els clubs que compren han d'assumir els salaris que tenen els jugadors del Futbol Club Barcelona. I difícilment corresponen amb el nivell o amb els resultats que han obtingut.
Sí. En fi, a veure, Dani, a veure quin mercat tenim. Jo crec que, home, així d'entrada et diria que no poden passar gaire coses, però en fi, també tenia aquesta sensació la temporada passada. És veritat que aquest any no hi ha palanques. Jo crec que està més complicat aquest any que l'any passat.
Jo si ve un mig centre i un lateral dret, ja estic tranquil.
Ja et conformes.
Amb això em conformo.
Molt bé, et reclama Wilson?
Sí, és que han trucat el timbre, llavors ara mateix hi ha una tempesta perfecta d'esdeveniments succeint a casa meva.
Doncs obri la porta, Dani, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Junior, abraçada forta, parlem. Adéu, que vagi molt bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
I la de l'Inter de Miami no ho descartem perquè a nivell familiar els hi atrau més aquesta proposta i perquè hi ha gent propera a Messi que compartia vestidor al Paris Saint-Germain que donaven per fet fa uns dies que acabaria a l'Inter de Miami.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando
Esports. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
19 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Abordem ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Messi se'n va cap als Estats Units i el nom de l'estadi de l'Espanyol vindrà dels Estats Units també, eh?
Sí, Stage from Stadium. Ja no hem pogut fer que es digui Ricardo Zamora, ni Cornellà Prat... Ni
és complicat això, aquí, que Stage from Stadium.
Sí, Stage Front és una empresa de ticketing nord-americana, 5 anys... Qui riu per aquí?
El Díez.
5 anys...
Li fa gràcia el nom.
No, que sí. Perdó, bona tarda, que m'ha agradat com ho ha dit perquè la gent ho entengui. Sí. Stage.
Estaje, sí, sí, com l'estaje de pretemporada, no? O la...
Exacte.
En fi, 5 anys és l'acord, el primer any pagaran 1 milió d'euros, això ho vull veure jo, perquè els de Powerade també podien pagar i els 2 mesos ja no havíem de borrar els seients de Cornellà, i després doncs, esperem que paguin una mica més, això voldrà dir que l'Espanyol està a primera divisió. És una empresa de ticketing que fomentarà una experiència dins de l'estadi, d'un Espanyol a Morevieta, no sé si se'ls pot fer una gran experiència, però bé, Stage from Stadium, es dirà des del proper dilluns al camp de l'Espanyol, perquè ho presentarà l'Espanyol dilluns al migdia a l'estadi de Cornellà.
Fàcil, per donar pas a les ràdios, eh?
Sí. A veure, com ho fem, això?
Al final la gent, per això, li dirà Cornellà al Prat, no? No ens enganyem, no? És com, Spotify Camp Nou i tal, i no sé què. Ma, al final vas al Camp Nou, vas a Cornellà al Prat i tal.
Cornellà al Prat,
però bueno, sí, si paguen.
Si paguen, veurem.
Tema Catoira, que és el gran tema, Quique. Vols posar sobre la taula un altre nom de possible substitut, no?
Sí, perquè ara ja em diuen que el Chen està reflexiu.
Sí.
Reflexiu vol dir que està a punt de prendre una decisió, o almenys que s'ho està pensant. Mm. No té altra sortida que fer fora Catoira, ja ho vam dir ahir. Apunto. Nom que sona amb força a les últimes hores. I és un nom conegut, no és qualsevol. Urbano Ortega Cuadros, 61 anys, exjugador de l'Espanyol, exjugador del Barça, exsecretari tècnic de l'Espanyol, exmembre de la secretaria tècnica del Barça. I avui home fort del Manchester United aquí a Espanya, Urbán Ortega, a l'Urbano de tota la vida. És una possibilitat que té l'Espanyol a sobre de la taula.
Les altres eren Víctor Horta, no?
Que marxarà al Sevilla a substituir Monchi, que marxa, i el que he vingut dient des del primer dia, David Fernández, que és David aquest Fernández. Home que estava aquí a la cantera de l'Espanyol, va marxar a la cantera del Barça, sí. I ara és la mà dreta de Mateu Alemany a Can Barça.
Ja està perfilada la pretemporada de l'Espanyol també, Quique, no?
Ahir t'explicava que el 4 de juliol proves mèdiques, avui ho ha fet oficial l'Espanyol, entrenaments fins al 18 de juliol a Sant Adrià, i el 18 marxaran cap a Marbella, que hi falta gent, per estar allà 11 dies. El 29 de juliol, de tornada cap a Barcelona, per començar la temporada 11-12 d'agost, ja veurem si a casa o fora, a segona divisió. Falta per saber, evidentment, quina plantilla tindrà Luis García i quins amistosos jugarà.
Perfecte. Pentinada l'actualitat de l'Espanyol. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Ara anem amb la del Girona, Albert, que passa per les declaracions d'aquest matí de l'arquitecte Quique Cárcel.
Sí, que es diu Montilivi l'estadi, però si es digués estadi Quique Cárcel no passaria absolutament res, perquè és història passada, present i, de moment, de futur del Girona. Repassa la temporada, vaja, cluenda de temporada, però a mig camí entre el que ens espera la següent temporada, la segona a l'elit del futbol espanyol. De moment, la nota de Quique Cárcel a la temporada que hem deixat enrere és de notable. Clar, el llistó està altíssim. Ja no són els 49 punts, ja no és la desena posició, és com s'ha jugat, consolidar un bloc, consolidar un estil, consolidar uns jugadors, fer créixer molts jugadors. El llistó està molt alt. Per això, Quique Cárcel, que d'això en sap, ha llançat aquest avís per navegants.
Vull enviar un missatge de cautela, de realisme i d'anar pas a pas. Volem millorar l'equip, volem intentar fer un pas endavant, lògicament, perquè és el nostre objectiu, però les condicions seran les que seran i els deures que venen ara pues és intentar tornar a projectar una altra plantilla que estigui preparada i que pugui tornar a lluitar per aquesta consolidació primera edició i fent un bon futbol, no?
És a dir, piano a piano. Primer s'ha de veure d'aquests jugadors cedits, tres es poden tenir com a màxim de cada equip, veurem quants continuen. Hi ha hagut tres del City, hi ha estat Ivan Martín, que li han preguntat també si el fet que el Villarreal, sembla que serà així, compri Ramon Terrats, pot ser un intercanvi de cromos. Ha dit Quique que en el futbol professional l'intercanvi de cromos no n'hi ha, són operacions diferents, però al Girona li agradaria quedar-se amb Ivan Martín. Li han preguntat per les, de moment, no renovacions de Juan Carlos i de Borja García. No ha donat pistes, em fa ser pessimista. Jo crec que anirà una mica en funció de la configuració que faci, és a dir, que no són prioritats ara mateix pel Girona. Ha dit que Marc Bartra és un jugador que interessa, Marc Bartra està jugant a Turquia, al Trabzonspor, té contracte fins al 2025, però estaríem en un terreny d'una rescisió per part de Marc Bartra i després una negociació amb el Girona. I el nom, Arnau Martínez, que hem parlat, Ballori, durant la temporada moltíssim d'ell.
Ha fet una gran temporada i té novies.
Exacte, s'havia parlat inclús d'un acord amb l'Atlètic de Madrid. La situació és que el Girona no tanca la porta a la sortida d'Arnau.
Sí que està preparat per fer un salt, perquè ho ha demostrat i crec que és molt bon jugador. Òbviament, si arriba una oferta important i creiem que sigui bona per al club, estarem molt oberts a que passi, perquè crec que ja ho he dit moltes vegades que volem ser un club venedor, però tampoc no serà un jugador que sortirà barat.
La clàusula de sortida d'Arnau Martínez són 20 milions d'euros, que no em sembla un preu desorbitat, perquè un equip de la zona mitjana alta de la classificació d'Espanya o d'alguna de les lligues punteres el pugui comprar. Dins dels tres jugadors del City, Group City, veurem què passa amb el Tati Castellanos. Tornem als Estats Units. No pertany al City Manchester, per tant, pertany al New York City, amb la qual cosa veurem què vol fer, si és que vendre'l. Realment hi ha aparador, perquè ha fet una temporada molt gran. Ha de continuar aquesta feina que ja està fent Quique Cárcel, que té noms en cartera, però hem d'esperar donar una mica de marge a l'equip de vacances des de dilluns, perquè primer intentar tancar els que han estat aquesta temporada, bé en propietat o que continuïn cedits, i després incorporar peces de fora, però dins aquesta harmonització que ha fet Mitchell de la plantilla del Girona.
No et moguis, fins aquí al futbol, no. De seguida bàsquet.
Molt bé. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Alucina.
pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
9 minuts i les 4, anem al bàsquet, Albert, que estem vivint les semifinals de la Lliga CB. Ahir en el primer partit, el Barça li guanya Unicaja.
Més 3, 84 Barcelona, 81 Unicaja, colpeja primer el Barça. Va tenir dues cares al partit. La primera meitat molt bona del Barça, treballant des de la defensa, encertat i marcant diferències des del triple, però a la segona va aparèixer la millor versió d'Unicaja, el vigent campió de Copa, que va eliminar el Barça als quarts de final. Atenció a la diferència en el rebot. 25 rebots al Barça, 45 Unicaja, destacadíssims Ejim i Sima. L'ex del Baxi Manresa, vaja, que va tenir l'última bola, 3 segons pel final, Unicaja, amb aquest 84-81, per dur el partit a la pròrroga, va ficar una bona mà Mirotić, va notar 14 punts al final a Nikola Mirotić, per impedir l'últim llançament del conjunt malagueny. Amb tot això, valoració del tècnic del Barça, Saruna Jasikevičius.
Vamos a hablar mucho de rebote, la verdad que muy contentos con perdidas, ¿no? Porque estoy muy contento con el primer tiempo, estoy un poco camino. Yo creo que hay que tomar un poco mejores decisiones y sobre todo cuando la cosa se pone difícil es seguir jugando nuestro baloncesto, ¿no?
Gairebé 6.000 persones al Palau Blaugrana, important colpejar primer en una sèrie al millor de 5, si no hagués perdut el factor pista al Barça, demà, mateixa hora, 9 de la nit, mateix escenari, Palau Blaugrana, el segon partit Barcelona-Unicaja-Màlaga.
Avui tenim el segon entre el Real Madrid i la Penya, amb la Penya domina 1-0, a veure.
Sí, podríem dir que el Madrid està contra les cordes, perquè, i si guanya la Penya, 0-2? Vaja, el Madrid també es va posar 0-2 contra el Partizan i després va guanyar 3 partits, 2 a domicili. Seria un escenari fantàstic perquè ja després d'aquests dos partits, els primers a Madrid d'aquesta primera semifinal cronològicament del play-off de la Lliga Endesa, viatjarà a l'eliminatòria a Badalona per jugar-se el primer el dissabte. Tema d'avui, home, el Real Madrid entenem que intentarà lligar en curt a Kyle Guy, que ve d'anotar 30 punts, 8 triples inclosos. Què vol, què espera Carles Durant, l'entrenador de la Penya?
Lògicament no hem aconseguit res, ens queda molt, però home, la línia en aquests propers partits espero que segueixi sent la que hem jugat en aquests últims. No? No hauria de variar molt la nostra manera de ser ni el nostre esforç. Lògicament, l'encert a vegades marca molt, però crec que una diferència en aquests partits és el nostre nivell defensiu, no? que està sent quasi excel·lent.
Anem a veure com està Joel Parra després del cop a l'ull, la posada en escena, com entren al partit tant el Real Madrid com el Joventut de Badalona, el partit a les 9 de la nit.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Batllori, que vagi bé. I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry.
Més coses. Amb tennis és oficial ja l'horari de les semifinals de Roland Garros de demà. Quina jornada ens espera, eh? Finalment es confirma que la primera la disputaran Alcaraz i Djokovic. És la final anticipada. Començarà a 3:45 de la tarda. La podreu seguir per cope.es i dispositius. I a continuació la segona entre Zverev i Casper Ruud. Per cert que aquest matí han disputat semifinals la parella Granollers-Ceballos. Han perdut davant la parella Krasicek-Dodic per 6-3 i 7-6. En hoquei patins comença la final pel títol de Lliga. Barça-Liceo, primer partit avui a partir de 9:15. És el millor de 5 partits. Parla el davanter del Barça, Marc Grau, en declaracions a Esports Cope.
Tenim moltes ganes, teníem ganes de que hi arribés dijous i res, al final considero que hem fet una gran temporada, una Lliga regular perfecta, i ara volem arribar a la final i demostrar, bueno, fer el nostre joc per poder guanyar la final i ser campions de Lliga. Crec que són els dos equips que s'ho mereixen més, al final vam quedar primer i segon a la classificació, i crec que serà una final molt igualada i els dos equips haurien de sortir molt concentrats per poder donar la victòria.
És el clàssic de l'hoquei espanyol, eh? Barça-Liceo, després de molts anys, es tornen a veure les cares a la final de l'hoquei Lliga. I en futbol sala ha quedat definida la final de la Lliga Nacional. La jugaran el Barça i el Jaén. El Barça ha eliminat a l'Inter, ahir va tornar a guanyar 2-4 en el segon partit, i el Jaén ha eliminat al Palma. Jesús Velasco és el tècnic del Barça.
Yo creo que hemos llegado con una racha negativa. Seguramente, si cogemos solamente las tres últimas jornadas, seríamos el último equipo de la categoría, ¿no? Pero hemos llegado al play-off, sabemos lo que nos jugamos, tenemos una gran plantilla, como estamos demostrando, ¿no? Entonces yo creo que sí que hemos dado un paso adelante en ese sentido, y ahí la experiencia, la competitividad y el saber ya realmente que no hay una vuelta de hoja, ¿no? Es la última oportunidad que tenemos para poder entrar en Europa y tenemos que hacer todo lo posible por aprovecharla.
El dia 16 comença la final. Acabarem parlant de vela, que arriba la Paula Rodríguez amb les novetats sobre la Copa de l'Amèrica. Paula, bona tarda.
Bona tarda. Doncs ja s'ha presentat el programa de voluntaris, tant per Barcelona 2024 com per la preregata, que tindrà lloc aquest setembre a Vilanova i la Geltrú, anomenat Team B. Entre les dues seus es calcula que seran necessaris uns 2.550 voluntaris, 2.300 per Barcelona i 350 per Vilanova i la Geltrú, que es repartiran en diferents posicions entre aigua, terra i mitjans. Hem pogut parlar amb l'Aurora Catà, vicepresidenta de l'Americans Cup a Barcelona. Assegura que el voluntariat és una oportunitat per viure l'Americans Cup d'una forma molt diferent.
El voluntariado es una forma de trasladar nuestros valores y de compartirlos con todo aquel que quiera sumarse, sea local, sea internacional, a participar de esta competición. Es una participación completamente diferente a la que tienes como espectador o como deportista. Y por tanto, también es una ocasión para que mucha gente pueda disfrutar de la Copa América de una forma muy diferente.
Per ser voluntari s'ha de ser major d'edat, parlar una de les tres llengües oficials de la competició, que són el català, el castellà o l'anglès, i tenir disponibilitat del 12 al 17 de setembre en cas de la preregata Vilanova i la Geltrú, i en cas de Barcelona 10 dies consecutius entre l'agost i l'octubre de l'any que ve. Aurora Catà espera que el programa de voluntaris sigui tot un èxit.
Bueno, de entrada el recibimiento que hemos tenido en la ciudad es extraordinario. Es extraordinario en todos los sentidos y desde el primer momento. Y esto se trasladará también, esperemos, a todo el programa de voluntarios. Hoy lo hemos presentado, con lo cual es pronto para saber qué reacción vamos a tener, pero hay mucha expectación y creo que será realmente un gran éxito, tanto el programa en sí como la participación que logremos.
Per inscriure's com a voluntari es pot fer a través del web de l'Americans Cup.
Doncs apuntar-se. Gràcies, Paula.
A vosaltres.
Hell, superstar!
Era l'octubre de l'any 2021 quan la figura de Luciano Spalletti estava molt, molt, molt discutida al Nàpols. Tant era així que uns lladres, uns pispes, doncs van forçar la porta del seu estimadíssim Fiat Panda, sí, allà era un Fiat Panda, evidentment,
i li van pispar els CDs de música que hi havia dins i el volant. Li van deixar el cotxe sense volant amb un anònim. T'ho tornarem. L'únic que has de fer és marxar. Aquest era el missatge curt i breu dels pispes. Doncs bé, dos anys després, el Nàpols guanya l'Scudetto i Luciano Spalletti diu que plega i que es pren un any sabàtic. Doncs bé, aquests pispes van anar a veure Luciano Spalletti, encaputxats, evidentment, no fos cas que se'ls conegués, i li van tornar els CDs i el volant.
El volant.
Nosaltres som tios de paraula. Aquí tens, Luciano, els CDs que et vam pispar i el volant del teu estimadíssim Fiat Panda. Bueno, escolta, són coses que passen a la vida. Pispes, però amb paraules.
Amb sí, paraula.
Última hora.
Última
explica
hora.
Javi Gómez. Morata ha disposat a baixar-se un 40% al seu sou, atesos als problemes econòmics de l'Atlético de Madrid. Simeone té l'última paraula. Ha mort als 79 anys el mític exciclista basc Txomin Perurena, Domingo Perurena. A fora de casa nostra és notícia l'arribada al Liverpool de McAllister per 35 milions de lliures, el fill del Colorado McAllister, mentre que ha dit Ancelotti a Il Giornale que s'ha d'arreglar el tema del VAR i que cal posar a la International Board antics jugadors i exentrenadors que coneguin bé el futbol. I baixa per la final de la Champions, no anirà a veure el seu City Noel Gallagher.
Aviat haurem d'obrir la secció Mercato.
Aviat, sí, prepara't, sí, eh? Sí. Ja estic sorprès que no l'hagis obert, però
aviat
prenta
caurà.
El teu temps,
aviat caurà.
No hi ha pressa.
Ara acaben les 4 de la tarda.